Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Crear espais segurs per a dones amb totes les eines que tinguem a l'abast. Aquesta ha estat la crida que ha fet aquest matí Sant Cugat amb motiu de la commemoració del Dia contra la Violència Masclista envers les dones. L'Ajuntament ha difós les dades d'atencions realitzades des del seu servei d'atenció, en concret 149 casos, i ha aprofitat també per animar les víctimes a denunciar i a la resta de societat a conscienciar-se més dels perills socials d'aquesta xacra. Unes violències que l'Ajuntament abordarà ara amb més intensitat en l'àmbit digital. Ens amplia la nostra companya Sílvia González de Cugat Mèdia.
Sant Cugat, a través del Servei Municipal d'Informació i Atenció a la Dona, ha atès 149 dones en els primers 9 mesos de l'any per violències masclistes. La xifra suposa un augment del 6% respecte al 2023. Són dades que ha facilitat l'Ajuntament avui amb motiu de la commemoració del 25N. La crida a denunciar més és la proposta que han fet des de l'Ajuntament. Escoltem la regidora de Feminismes, Esther Madrona.
Que crec que les dones hem de tenir o tenim el dret a viure sense por, a poder, evidentment, caminar pel carrer sense por, però també hem de poder navegar per internet sense por. Hem de poder fer un ús de la xarxa sense estar pensant si algú ens dirà alguna cosa amb aquella fotografia que estem penjant o amb aquell comentari que estem fent, i, per tant, hem de poder viure lliures i segures amb majúscules.
Si parlem del perfil d'aquestes dones, la majoria d'elles, de les que s'han atès al municipi en situacions de violència masclista, són des de dones que van dels 30 anys fins als 65 anys majoritàriament. El perfil d'elles són dones amb fills que conviuen amb la parella i amb estudis secundaris i superiors.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que Sara Hessen serà la nova vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic en substitució de Teresa Rivera. El president del govern ha comparegut aquest matí de manera extraordinària en una declaració institucional al Palau de la Moncloa per anunciar-ho.
Sara Hessen representa la apuesta del Gobierno de España por perfiles preparados que aunan conocimiento y experiencia. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, también simboliza algo muy importante para mí, y es nuestro compromiso con la paridad y con la representación de las mujeres en las más altas responsabilidades institucionales.
Aquest canvi es produeix a conseqüència de la ratificació de Teresa Rivera com a vicepresidenta executiva de la nova Comissió Europea. I en esports, el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge de Raúl Neto, base de 32 anys, que arriba lliure després de jugar la passada temporada al Fenerbahçe turc. El brasiler, han passat tant a l'ACB com a l'NBA, arriba per suplir la baixa de Nico Laprovito.
Bon dia i bon dilluns 25 de novembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 25 de novembre, avui amb el repàs, com sempre, tot el que ha donat així el cap de setmana, sobretot amb molt futbol, amb el repàs de la primera i segona i tercera federació, en setmana ja de Champions. Demà juga el Barça i dimecres el Girona, però també bàsquet, amb un nou fitxatge blaugrana, ja oficialment per suplir Nicola Laprovito, a tot seguit us expliquem, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí, company.
En futbol, comença setmana de Champions masculina, la cinquena jornada de la Lligueta.
El Barça rep demà a Montjuïc a un dels equips revelació, el Brest francès, quart classificat amb un punt més que els blaugranes, que són sisens. Ho farà a priori sense Lamine Yamal, que avui encara no s'ha entrenat amb el grup, però amb Eric García. De la seva banda, el Girona jugarà dimecres a la tarda al camp de l'Sturm Graz austríac, després de golejar dissabte a l'Espanyol, i recuperar lesionats.
En una estona mirarem d'escoltar Hansi Flick i Íñigo Martínez en la prèvia d'aquest Barça-Brest de demà. En teoria de començar dos quarts de dues aquesta roda de premsa. Pel que fa a la Lliga, els blaugranes continuen líders, però el Madrid retalla distàncies.
Els blancs va superar ahir còmodament el Leganés per 0-3 i són segons a 4 punts del Barça i un partit pendent davant del València. El Girona 7 amb 21 punts, a 1 d'Europa i a 3 de posició en Champions. I l'Espanyol continua en places de descens, penúltim en 10 punts, a 2 de la permanència, que marca les Palmes. Això sí, amb un partit pendent també davant del València.
El València que va superar l'Espanyol després de guanyar ahir a la classificació. A la Lliga F, golejada amb remuntada ahir del Barça.
Les blaugranes van haver de capgirar gol inicial del Tenerife al minut 3 per acabar guanyant 5-1 al Johan Cruyff. Van marcar Irene Paredes, Eva Pajor, Graham Hansen, Claudia Pina i Smi Brooks. El Llevant Badalona és 6è amb 16 punts i l'Espanyol desè amb 13 després de l'empat a 1 de dissabte entre els dos equips catalans.
A la primera federació femenina, la M Lleida continua sense encaixar.
Fa gairebé, Martí, 500 minuts que les lleidatanes mantenen la porteria 0, tot i que ahir van encadenar el tercer empat sense gols consecutiu, en aquest cas al camp de l'Alavés. Amb el punt sumat, la M continua en zona de play-off. En canvi, derrota el Barça Atlètic a Càceres per 1-0 i deixa el filial blaugrana amb 4 punts de marge sobre el descens. A la segona federació femenina, l'Europa no va passar de l'empat a 0 amb el Rayo i ja és a 4 punts del líder, l'Atlètic Bilbao B. El Cornellà continua cué després de l'esfeta per 3-0 al camp de l'Atlético Villalonga.
Tornant a la categoria masculina, la primera federació, ahir vam tenir duel català. Nàstic es va endur el duel català al Johan Cruyff.
Triomf dels tarragonins per 0-2 ahir contra el Barça Atlètic amb gols de Pablo Fernández i l'ex blaugrana Jaume Jardí per tornar a situar-se en posicions de play-off i amb opcions de ser segons si guanyen el partit pendent que tenen. En canvi, el filial blaugrana encadena 9 partits consecutius sense guanyar i es troba en zona de descens.
I a la segona federació masculina, el Terrassa ja és en places de play-off.
Els segarencs van guanyar per 0-1 a Cornellà el partit que va retransmetre a la xarxa i se situen cinquens. En canvi, el Cornellà continua en zona d'ascens, ara penúltim. El Sabadell segueix líder en empatar un amb l'Europa, que es troba a un punt del play-off i a dos del descens. A un punt del líder hi ha el Lleida, que també va empatar una a casa contra el Badalona Futur, que continua en descens. També hi cau l'Olot, que també va empatar una a casa contra el Cué, el Mallorca B, i acumula 4 jornades sense guanyar. Cinquena jornada seguida sense guanyar del Sant Andreu, que amb el 0-2 davant la Penya Deportiva encadena 2 derrotes consecutives al Narcís Sala. I derrota per la mínima de l'Espanyol B al camp d'Atlètic Balears, que deixa els blanquiblaus en plaça de promoció de descens.
I a la tercera federació, per acabar de repassar els resultats en futbol, el Manresa continua líder per la mínima.
Els de Miquel Azparren van guanyar 0-1 a l'Escala i sumen la vuitena victòria, totes per la mínima. El Reu Redis és segon a 3 punts i amb un partit menys, gràcies al triomf per 2-1 sobre el Sant Cristòbal. El Girona B és tercer, gràcies al triomf en remuntada de Cerdanyola per 1-2. I a la derrota del Tona davant la Fundació Grama, que estrenava entrenador 0-2 a la figura de Robert Morales. L'Europa B entra en places de play-off amb un triomf solvent a Mollerussa per 1-3. En una zona baixa trobem un grup de 5 equips amb 13 punts. Sabadell B, Prat, Muntanyesa, Sant Cristóbal i l'Escala, amb el Cerdanyola, Cué amb 11 punts.
En bàsquet, el Barça ha anunciat avui mateix el fitxatge de Raulzinho.
El conjunt blaugrana es reforça amb el base brasiler de 32 anys que arriba per suplir la baixa de llarga durada de la Provitola. Raúl Neto té experiència a l'NBA, on ha jugat més de 400 partits en 8 temporades, i també a la CB, on hi va jugar a Guipúscoa i a Múrcia. Arriba procedent del Pinheiros, del seu país, on estava recuperant el ritme competitiu després d'una greu lesió de genoll que li va impedir jugar a l'Eurolliga la temporada passada, amb el Fenerbahçe. Signa amb el Barça fins a final de temporada.
Recordem que aquest cap de setmana no vam tenir Lliga CB per la finestra FIO als partits de seleccions, però sí Lliga Femenina.
Nova victòria ahir de l'Espart Girona, que es va deixar remuntar i va necessitar la pròrroga per guanyar 85-91 a la pista al Cué, d'Encino. Les gironines continuen líders en ple de victòries, 8-8. En canvi, el Joventut va encaixar la quarta derrota amb un molt mal partit en atac per acabar caient 47-58 contra el Jairis Murcià. I Sata també va perdre el Cadí la Seu, 7-7, 7-3, a la pista de l'Euskotren Basc.
En handbol, 5 jugadores catalanes a la convocatòria de la selecció espanyola per l'Europeu Femení, que arrenca aquest dijous.
Són la portera Nicole Morales, de l'Els, la lateral Esther Somaza, del Granollers, l'extrem Ona Bagué, del Blomberg Lip alemany, i les pivots Kaba Gassama, del Bietingelheim, també alemany. i Elise Sareo del Màlaga. A la llista hi ha 18 jugadores i el seleccionador Ambrós Martín n'haurà descartat dues a cada partit. Espanya debuta dijous contra Portugal.
I un últim punt, a l'hoquei lliga masculina el Barça continua la seva.
Sí, perquè els blaugranes van imposar ahir el Calafell per 2-5 i continuen líders imbatuts, en ple de victòries i 8 punts més que el Reus, que és segon després de guanyar ahir 5-1 al Voltregà, que és cué. Precisament dijous s'enfronta el Reus i Barça en partit de Champions de la segona jornada de la fase de grups. També ahir, derrota del Noia 1-3 contra el Liceu.
Dilluns 25 de novembre, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Nova golejada del Barça i a la Lliga F, 5-1 en un partit contra el Tenerife, que les blaugranes van començar perdent amb un gol al minut 3. La reacció però va ser bona i Irene Paredes, en una setmana polèmica per la seva absència a la llista de Montse Tomé per la selecció espanyola, va fer un gran gol per empatar i obrir la llauna, i també van marcar Eva Pajor, Pichichi amb 10 gols, Graham Hansen de penal, Claudia Pina i Esmei Brooks. Escoltem a la portera del Barça, Cata Colla, autocrítica amb l'inici del seu equip.
Creo que al final hemos salido un poco con la caraja. Creo que estamos acostumbrados a jugar a las 12 del mediodía, el sol, todo. Y como digo, creo que a veces nos falta en los primeros minutos un poco más de contundencia. Hoy se ha penalizado por un gol, es algo que no puede pasar. Al final, jodidas, porque se te puede complicar mucho el partido. Por suerte, creo que hemos reaccionado bien. Han entrado los goles que tenían que entrar y bueno, queremos ganar y que no nos metan. Pero obviamente que se prepara para ir en contra, ¿no? Pero siempre queremos ir por delante. Creo que nuestra ambición es siempre ir por delante y siempre salir a 100%. Hoy no ha sido así. Hemos ido de menos a más y creo que hay que ir a más desde el minuto uno.
El Barça continua líder invicta, en ple de victòries i 9 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i 11 més que el Real Madrid, que, això sí, ha jugat 2 partits menys. El Llevant Badalona 6è amb 16 punts i l'Espanyol és desè amb 13, després de l'empat a 1 de dissabte entre els dos equips catalans. En categoria masculina, Barça i Girona ja pensen en la Champions, que afronten després de resultats i sensacions diferents aquest cap de setmana, mentre que Girona va atropellar l'Espanyol dissabte i va recuperant efectius i energia per jugar el que vol Mitchell, el Barça es va deixar empatar a Balaïdos, un partit que guanyava 0-2 i acumula uns quants partits ja irregulars. I en una estona compareixeran en roda de premsa el tècnic Hansi Flick i el central Íñigo Martínez. Els mirarem d'escoltar en la prèvia d'aquest Barça-Brest demà a les 9 del vespre, cinquena jornada de Champions masculina. El Girona jugarà dimecres a Àustria, al camp de l'Ústrum Graz. Tornant a la Lliga, repassem com acaba la classificació de la primera masculina, amb el Barça encara líder, amb 4 punts més que el Madrid, que ahir va retallar 2 punts, guanyant 0-3 al Leganés, i encara té un partit pendent contra el València. El Girona és setè amb 21 punts, a 1 d'Europa i a 3 de posicions Champions, i l'Espanyol continua en places de descens, penúltim amb 10 punts, a 2 de la permanència, que marca les Palmes, i això sí, encara també un partit pendent contra el València. Encara en futbol, a la primera federació masculina, tornem al Johan Cruyff, perquè ahir va al vespre s'hi va disputar el duel català, amb victòria del Nàstic de Tarragona 0-2, amb gols de Pablo Fernández i Jaume Jardí. Un resultat que enfonsa encara una mica més el Barça Atlètic a la classificació, on continua en places de descens, després de 9 partits consecutius sense guanyar, i deixa els tarragonins en zona de play-off. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Des de la jornada 7 que els tarragonins no estaven en places de promoció descens, els granes van ser molt superiors aquest diumenge al Johan Cruyff davant del filial del Futbol Club Barcelona. 3 punts en un molt bon partit per guanyar el Barça Atlètic, encara no havia perdut a casa. Ho van fer per 0-2 amb gols de Pablo Fernández i Jaume Jardí a la primera meitat. La sensació és que els grana podrien haver fet molt més gran la diferència de gols al marcador, però Astralaga ha fet una gran actuació per evitar-ho. Els grana també han deixat la porteria 0 contra un rival que portava 7 partits seguits marcant mínim un gol. Així comença una setmana intensa pel Nàstic amb 3 partits en 7 dies. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, es mostrava content per la victòria.
Crec que hem fet molt bon partit. Al final l'equip ha fet un partit molt, molt complet, ens ha donat molt pràcticament la primera que hem tingut ficar-nos per davant el marcador, li hem donat continuïtat a nivell defensiu al que vam fer contra l'Andorra, que el partit va ser molt complet i hem defensat l'àrea molt bé i sobretot el punt a millorar respecte a l'altre dia, crec que en pilota hem donat un pas, sobretot transitant.
Uns 400 aficionats del Nàstic van poder viure el partit i es van deixar escoltar, tot i les restriccions del preu de les entrades i la limitació d'entrades cedides per part del club blaugrana.
Gràcies, Jordi. I a la segona federació tot continua igual. A la part alta, amb el Sabadell líder amb un punt més que Lleida i un partit menys, després dels empats a un entre Sabadell i Europa d'una banda i Lleida i Badalona Futur de l'altra. Els arrequinats van igualar el gol inicial dels escapulats només dos minuts més tard, però no van passar de l'empat a casa. Un bon punt per a l'Europa. Així ho valorava el tècnic Alberto González.
Jo crec que ha sigut un partit molt disputat, no molt igualat. Jo crec que seria un partit vistós, un partit bonic i que qualsevol dels equips no podia portar-se. No? Sí que la segona part hem estat més temps a camp contrari, hem arribat a porteria potser amb més intenció de ganes que no en qualitat, però bueno, continuar treballant, no? Perquè nosaltres hem de ser un equip que aquest equilibri defensiu hem de tenir-ho i sobretot després de tenir aquesta emoció, no? Que potser fiquem el gol, l'emoció ens porta anar a fer coses que no toquen i potser en aquell sentit encaixem o bé no estem tan bé els minuts següents, no? I s'ha de treballar en aquest sentit per millorar aquest aspecte que s'està passant i s'està repetint, no?
L'Europa es queda a mitja taula amb 18 punts i encara amb la segona part del derbi, que ha perd 3-5 pendent contra el Sant Andreu. Precisament el Sant Andreu va encaixar una derrota dura 0-2 al Narcís Sala contra la Penya Deportiva i acumula 5 partits consecutius sense guanyar. També derrota de l'Espanyol B, 1-0 al camp de l'Atlètic Balears, tercer classificat, i empat de 1 de l'Olot a casa contra el Mallorca B, que deixa els garrotxins en zona de descens. També segueixen en descens el Badalona Futur, que va empatar, com dèiem, contra el Lleida, i el Cornellà, que va tornar a perdre a casa en un altre duel català contra el Terrassa, en un partit que va retransmetre la xarxa i es van endur els agarencs per la mínima. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
La victòria del Terrassa Futbol Club ahir al camp del Cornellà amb gol de Josu Gallastegui deixa moltes lectures. En primer lloc, els primers 3 punts de Víctor Bravo des de la seva arribada a la banqueta, el fet de situar-se a la 5ª plaça, a la zona de promoció d'ascens, per primera vegada aquesta temporada, i també la porteria 0, una de les preocupacions del tècnic aragonès. L'escoltem valorant aquesta importantíssima victòria al nou municipal de Cornellà.
Sí, muy contento con el partido de... en un campo que es muy, muy, muy difícil de la categoría. Contra un buen rival, se nota el cambio de míster, nos ha puesto las cosas muy difíciles y sí, hemos hecho un partido muy completo en todo, tanto en la primera parte cuando nos ha tocado pues, hacer ese juego posicional más pausado, como la segunda parte cuando nos hemos adelantado en el marcador, que hemos sabido defender esa renta en los últimos instantes, que no es fácil en un campo como este, pequeño, que te meten mucho balón al área, mucho centro, hemos sabido defenderlo muy bien y la verdad que estoy muy contento por los jugadores.
I és que també ha començat el compte enrere per al derbi vallesà. Abans d'aquest partit, el conjunt agarenc rep el Sant Andreu.
Gràcies, Miqui. I a la tercera federació, el Manresa continua líder després de guanyar 0-1 a l'Escala, amb 3 punts més que el Reus Redis, que també va guanyar 2-1 al Sant Cristóbal i encara té un partit pendent. Girona B, Tona i Europa B completen les places de play-off, mentre que a la part baixa trobem un grup de 5 equips amb 13 punts. Sabadell B, Prat, Muntanyesa, Sant Cristóbal i l'Escala, amb el Cerdanyola QE amb 11 punts. Finalment, a la Lliga Elit també continua tot igual, amb el Sant Mauro i el Can Vidret co-líders, després d'empatar tots dos dissabte entre ells, i amb el Vic, que també va empatar dissabte, tercer a 2 punts i encara amb un partit pendent. Ahir es van disputar 2 partits, el Castelldefels 2, Rubí 2, i un igualat duel tarragoní entre Valls i Pobla de Mafumet, que es van endur els locals per la mínima. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Pel que fa als 90 minuts de joc, la Pobla va ser més dominadora a la primera meitat, encara que es va topar amb un conjunt local ben situat en defensa. I a la segona, el Valls va millorar l'aspecte ofensiu i els visitants van pagar el desencert de cara a porteria. El gol dels de l'Alcamp va arribar al minut 68, una passada de llarga d'Argilaga la va aprofitar Dani García per escapar-se amb velocitat i superant-lo contra un al porter. Un cop finalitzat el partit, el tècnic dels vallencs, Àlex González, va exposar la clau per aconseguir superar el conjunt pobletà.
Sent molt forts, com deies tu, molt sòlids defensivament. Sabíem que tindríem 2 o 3 ocasions, hem tingut la de Dani, hem tingut la d'Adri, al final, que també treu molt bé el porter, i bé, es tractava d'aprofitar alguna d'aquestes, ells han tingut també aquell pal, alguna aproximació més, partit molt igualat, podia haver sigut un empat, jugar a casa sempre et dona aquest plus, molt contents per la victòria que ens donava molt d'aire.
Després d'aquest triomf, la UE Valls, amb un partit menys, acaba la jornada en 12a posició amb 11 punts. El proper compromís serà diumenge a les 12 del migdia al camp del Vilafranca, 9è classificat amb 13 punts.
En bàsquet, el nom del dia és el de Raúl Neto, Raúlzinho, el brasiler, el base brasiler en passaport italià, que ja és nou jugador del Barça fins a final de temporada. Neto arriba per suplir la baixa de llarga durada de Nicola Provitola, arriba de jugar al seu país, al Pinheiros, brasiler, on ha agafat ritme per recuperar-se de la greu lesió de genoll que va patir fa un any i mig. Raúlzinho, que ha jugat més de 400 partits a la NBA en 8 temporades i també té experiència a l'ACB, i reconeixia en declaracions a Barça One que havia estat un any complicat.
Ha sido un año muy duro, ¿no? De muchas cosas diferentes. He estado mucho tiempo en casa, haciendo la recuperación de la rodilla, jugando unas olimpiadas que también está un poco tocado y todavía ganando ritmo de juego, y ahora me encuentro en el mejor de los últimos 2 años, puedo decir, ¿no? Después de haber recuperado 100% la rodilla, pasar un tiempo jugando en Brasil para ganar ritmo y ritmo más de partido, ¿no? Y de juego, y me encuentro muy bien, y para llegar donde quería estar, ¿no? En un equipo como el Barça y poder competir, intentar ganar títulos.
Raúl Neto, base de 1,86 d'alçada, 32 anys, signa amb el Barça fins a final de temporada, que està amb l'objectiu d'ajudar l'equip de Peñarroya a guanyar títols. El base va ser als Jocs Olímpics, com sentíem, de París d'aquest estiu passat amb la seva selecció, després de no jugar l'any passat amb el Fenerbahçe a l'Eurolliga per una greu lesió, que per després, com dèiem, anar a la Lliga del seu país per agafar ritme de competició. Recordem que aquesta cap de setmana no hi ha hagut Lliga CB per les finestres FIBA, però sí Lliga Femenina, amb una victòria ahir de l'Espart Girona, una nova victòria, i derrota, en canvi, de la Penya. Les gironines continuen líders invictes amb el 8-8, després de superar ahir al CUE l'Encino, això sí, a la pròrroga, 85-91, i el Joventut es va encallar en atac per acabar perdent 47-58 contra el Jairis de Bernat Canut. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Jairis va saltar l'Olímpic i es va emportar una valuosa victòria contra la Penya per 47-58. Les badalonines van estar molt desencertades i només van anotar un triple de 18 intents. Les sensacions mai van ser bones i des del 3-0 inicial les murcianes van endosar un parcial de 2-13. A partir d'aquí van mantenir una renda còmoda d'entre 9 i 16 punts, que no van veure per allà mai. El Joventut va castigar amb el joc interior amb Dembélé i Koulibaly, però van acabar fatigades amb 31 i 36 minuts jugats cada una. Massa minutatge. Precisament, Màriam va ser la màxima notadora amb 17 punts, però les sensacions mai van ser bones. Al final del partit, l'escorta Laura Piera lamentava la derrota.
Crec que esperàvem competir una mica més al principi, però crec que hem sabut reaccionar després de la segona part i crec que ens hem sortit i hem pogut remuntar i ajustar el partit.
Al davant, l'equip dirigit per Bernat Canut va plantejar un match molt seriós i va demostrar per què té un estatus a la Lliga. Aina Ayuso i Lu López, amb 18 punts cadascuna, van ser les millors. La penya queda ara amb un balanç de 4 partits guanyats i 4 de perduts. I aquesta setmana visita la complicada pista del Cadí la Seu, en un partit en què jugarà diumenge a 8:15 del vespre.
I abans d'acabar en hoquei patins, ahir es van disputar 3 partits de la 9a jornada d'hoquei lliga masculina amb els equips que juguen Champions. El Barça continua a la seva després de superar 2-5 ahir al Calafell del Joan Ortoll i seguir amb el ple de victòries, 9-9 ja. Escoltem el davanter del Barça, Sergi Llorca.
Una valoració molt, molt positiva, l'equip ha respost molt bé, sabem que és una de les pistes més complicades de l'hoquei lliga, i bé, tota la setmana entrenant conscienciats amb això, que ara tenim doncs, partits de 2 partits per setmana, entrenant molt dur. Crec que l'equip doncs, ens sentim primer en defensa doncs, molt segurs i després en que ens estem trobant, estem sumant i crec que en aquesta línia ascendent hem de seguir. I la veritat doncs, que sortim reforçats, amb confiança, que és important amb tot el que ens ve. Dijous tenim un altre partit molt important i bé, crec que l'equip està molt content, està en confiança i les coses estan sortint.
Els blaugranes, que són líders imbatuts, com dèiem, amb 8 punts més que el Reus, 9-9 per al Barça. El Reus és segon, després de guanyar ahir 5-1 al Voltregà, el partit que va retransmetre ahir a la tarda a la xarxa a l'Enjoc TV. La crònica des de la nova ràdio de Reus, la Nora Navarro.
El Reus Deportiu Virgínies ha aconseguit una clara victòria per 5-1 contra el Voltregà en la 9a jornada de l'Hockey Lliga. Els de Jordi García van resoldre el partit amb solvència, destacant l'actuació de Martí Casas, que va anotar 3 gols. Els roig i negres van començar forts amb gols matiners de Casas i Salvat, que van situar un 2-0 al marcador en els primers 6 minuts. Tot i que Eric Vargas va retallar distàncies, els visitants no van poder frenar la superioritat local. En la segona meitat, el Reus va sentenciar amb gols de Salvat i altres dues dianes de Casas, que va complir el seu hat-trick al minut 46. Amb aquest resultat, el Reus Deportiu es manté invicta i escala a la segona posició de la classificació amb 19 punts, consolidant-se com un dels grans candidats de la temporada. Escoltem a Joan Salvat, capità del Reus Deportiu Virgínies.
Bé, el partit molt bé, la veritat. Ja ens coneixíem un partit així amb més de 2-3 gols al Palau, però no serà perquè no ho intentem. La veritat és que ja ho he dit a altres llocs, que serà la tònica de tot l'any.
Els reusencs ja miren cap a la Champions, on es veuran les cares amb el Barça el dijous vinent al Palau d'Esports, en un duel que promet ser apassionant entre els dos únics equips invictes de la competició.
Gràcies, Laura. Com sentíem, dijous, clàssic de l'hoquei català a la Champions, aquest Reus-Barça a la segona jornada d'aquesta primera fase de competició europea. El Reus, recordem, ve de perdre, en aquest cas, contra el Noia en la primera jornada. El Barça va guanyar 7-2 al Sant Omer. I el Noia, que venia, com dèiem, de dijous passat, de guanyar precisament el Reus a la Champions, ahir va perdre 1-3 a casa contra el Liceo Gallec, els de Sant Sadurní, que cauen a la setena posició, encara això sí, un partit pendent, mentre que els gallecs són tercers amb un punt menys que el Reus. El Lleida se situa quart i l'Alcoi, que encara té dos partits pendents, és cinquè. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, i fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
A la zona baixa trobem un grup de 5 equips amb 13 punts. Sabadell B, Prat, Muntanyesa, Sant Cristòfol i l'Escala, i amb el Cerdanyola com a cué, 11 punts.
En bàsquet, el Barça fitxa Raulzinho.
El conjunt blaugrana reforça amb el base brasiler de 32 anys que arriba per suplir la baixa de llarga durada de la Provitola. Raúl Neto té experiència a l'NBA, més conegut com a Raulzinho, on ha jugat més de 400 partits en 8 temporades, i també a la CB, on hi va jugar a Guipúscoa i a Múrcia. Arriba procedent del Pinheiros, del seu país, on estava recuperant ritme, dinàmica, inèrcia competitiva després d'una greu lesió al genoll que li va impedir jugar a l'Euroliga la temporada passada amb el Fenerbahçe turc. Signa amb el Barça fins a final de temporada.
Tot seguit escoltarem Raulzinho. Raúl Neto, el nou fitxatge del Barça, en declaracions als mitjans del club del Barça One. Recordem que aquesta setmana no van tenir Lliga ACB per la finestra FIBA, els partits de seleccions, però sí Lliga Femenina.
Nova victòria ahir de l'Espart Girona, que es va deixar remuntar i va necessitar la pròrroga per guanyar 85-91 a la pista al Cué. Nenzino. Les gironines continuen líders en ple de victòries a la Lliga 8-8. En canvi, el Joventut va encaixar la quarta derrota amb un molt mal partit en atac per acabar caient 47-58 contra el Jairis Murcià. Dissabte també va perdre el Cadí de Seu 7-7-7-3 a la pista de l'Euskotren Basc.
En handbol, 5 jugadores catalanes han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per l'europeu femení, que arrenca aquest dijous.
Són la portera Nicole Morales, de l'Els, la lateral Esther Somadza, del Granollers, l'extrem Ona Bagué, del Blomberg Lip alemany, i les pivots Kalagasama del Bietigheim alemany i Eli Cesario del Màlaga. A la llista hi ha 18 jugadores i el seleccionador Ambrós Martín n'haurà de descartar dues a cada partit. Espanya, recordem, debuta dijous contra Portugal.
I un dia punt en hoquei patins o a l'hoquei lliga masculina, el Barça continua la seva.
Doncs sí, perquè els blaugranes Martí es van imposar ahir al Calafell per 2-5 i continuen líders imbatuts, en ple de victòries i 8 punts més que el Reus, que és segon després de guanyar 5-1 al Voltregà, que per cert és cué. Precisament dijous s'enfronten Reus i Barça, un autèntic partidàs de Champions a la segona jornada de la fase de grups. També ahir, derrota del Noia 1-3 contra el Liceo. Ladies and gentlemen, let's go!
Dilluns 25 de novembre, 8 minuts gairebé passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Barça i Girona ja pensen en la Champions masculina, que aquesta setmana torna, afronten després de resultats i sensacions diferents després del cap de setmana. Mentre que el Girona va atropellar dissabte l'Espanyol i va recuperar efectius i energia per jugar el que vol Mitchell, el Barça es va deixar empatar a Balaïdos, un partit que guanyava 0-2 al minut 80 i acumula uns quants partits irregulars. Ara, a 2:45, ha de comparèixer, de fet ja ho està fent, el central de moment del Barça, Íñigo Martínez, en la prèvia del Barça-Brest de demà a les 9 del vespre. L'escoltem en directe.
Sí. Hola, Íñigo, Jordi Gil del Diario Sport. Yo te quería preguntar a ver cómo habéis digerido ese mal resultado en Vigo y si entiendes que el míster se cabreara un poco más de la cuenta.
La verdad que me ha costado digerir porque, bueno, fue un partido donde teníamos controlado, entre comillas, y que, pues bueno, pues en ciertas situaciones del equipo, pues al final dejas escapar dos puntos vitales, ¿no? Entonces es normal que el míster y todo el equipo, ¿no? Que se sintiera un poco, después del partido, enfadados, pero son cosas que pasan en el fútbol y no hay que echarle la culpa a uno ni señalarle, ¿no? Aquí ganamos y perdemos todos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues viendo el minuto que era y el partido como estaba, pues bueno, dejamos escapar una oportunidad importante.
Íñigo Martínez en directe ara mateix a la roda de premsa prèvia d'aquest Barça-Brest, parlant, evidentment, de l'empat a 2 de dissabte a Vigo del Barça i de les sensacions de l'equip després d'aquest empat i, com dèiem, de la tornada a la Champions. Amb els blaugranes, un punt menys que els francesos, un dels equips revelació d'aquest inici de Lliga, aquest Brest, que ha sumat 10 punts en les 4 primeres jornades. El Girona jugarà dimecres a Àustria, al camp de l'Sturm Graz. Tornant a la Lliga, repassem com ha quedat la classificació de la primera masculina, amb el Barça encara líder, amb 4 punts més que el Madrid, que ahir va retallar 2 punts. Això sí, guanyant 0-3 al Leganés i encara té un partit pendent contra el València. El Girona setè, 21 punts, a 1 d'Europa i a 3 de les posicions Champions. I l'Espanyol continua amb places de descens, penúltim amb 10 punts, tots dos a 2 de la permanència, que ara marca les Palmes, això sí, amb un partit pendent. Ahir el València va superar precisament l'Espanyol a la classificació. I en categoria femenina, no va golejar del Barça ahir a la Lliga F 5-1 en un partit contra el Tenerife, que les Blaugranes van començar perdent amb un gol al minut 3. La reacció, però, va ser bona i Irene Paredes, en una setmana polèmica per la seva absència a la llista de Montse Tomé amb la selecció espanyola, va fer un gran gol per empatar i obrir la llauna. També van marcar Eva Payor, Pichichi amb 10 gols, Graham Hansen de penal, Clàudia Pina i Esmei Brooks. Escoltem el tècnic Pere Romeu sobre la no convocatòria d'Irene Paredes amb la selecció espanyola.
Yo la he visto bien, está entrenando bien, está cometiendo muy bien. Es una jugadora muy importante para nosotros, es una jugadora que representa claramente lo que es un poco una defensa, una jugadora dura, una jugadora intensa en los duelos, una jugadora con buena capacidad defensiva, con buena capacidad de juego aéreo. Y al final nosotros aquí estamos muy contentos con ella. Lo que pase con la selección, parece tener una entrenadora que ya toma decisiones y toma las decisiones en función de sus beneficios o de lo que piensa su staff. Igual que yo me encargo de mi parcela, que es seguir.
A la Lliga F, el Barça continua líder invicta, en ple de victòries, 9 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, 11 més que el Real Madrid, que és tercer, això sí, amb dos partits pendents. El Llevant Badalona, 6è, amb 16 punts, i l'Espanyol, 10è, amb 13, després de l'empat a 1 de dissabte entre els dos equips catalans. Més futbol, tornant a la categoria masculina, la primera federació, tornem al Johan Cruyff, perquè ahir al vespre s'hi va disputar el duel català també amb victòria del Nàstic, en aquest cas de Tarragona, 0-2, amb gols de Pablo Fernández i de l'ex-Lorena Jaume Jardí. Un resultat que enfonsa encara una mica més el Barça Atlètic a la classificació, continua amb places de descens, després de 9 jornades consecutives sense guanyar. Escoltem el tècnic de filial Lorena, Albert Sánchez, en declaracions Esport 3.
El Nàstic és un senyor equip, un equip amb molt ofici, un equip que sap el que juga, doncs ens ha costat. Jo crec que l'equip ha tingut identitat, ha donat la cara, ha estat fins al final intentant remuntar el marcador i, bueno, hem de seguir. Al final l'equip està molt viu, hem de canviar, que la que surt creu surti cara, i quan canviem això anirem cap a dalt, segur. Hem de seguir treballant, hem de seguir creient en el que fem, hem de seguir, òbviament, pues, recuperant jugadors i a poc, anar, sense mirar molt la classificació, anar dia a dia, anar partit a partit. També, òbviament, sense perdre de vista que l'objectiu nostre és la formació dels jugadors i que vagin jugadors al primer equip, i això s'està aconseguint. Sí que és veritat, pues, que també, pues, òbviament, hem de trencar aquesta ratxa de 9 partits sense guanyar i intentar, pues, ja preparar el següent per intentar fer-ho.
9 partits sense guanyar i segona derrota consecutiva per al Barça Atlètic, que encadena, com dèiem, aquests 9 partits sense conèixer la victòria i continua en zona de descens amb 14 punts en 14 jornades a 1 de la permanència. Mentre que el Nàstic torna a la zona de play-off, 5è amb 22 punts, els mateixos que l'Andorra, que es quedaria ara mateix fora de la zona noble, 6è. A la segona federació tot continua igual a la part alta, amb el Sabadell líder amb un punt més que el Lleida i un partit menys, després dels empats a 1, tant del Sabadell contra l'Europa, d'una banda, i del Lleida contra el Badalona Futur, de l'altra. Els arrequinats van igualar el gol inicial dels escapulats només 2 minuts més tard, però no van passar de l'empat a casa. L'equip de David Català, que no només va perdre 2 punts ahir. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Ton Ripoll es va trencar muscularment a l'inici del partit i va haver de ser substituït per Marc Vargas. El futbolista de Santpedor se'l va veure amb crosses i probablement no tornarà a jugar fins després de Nadal. Per rematar-ho, Peque Polo, el dia que tornava, també es va lesionar quan tot just feia 5 minuts que havia entrat al terreny de joc. El tècnic David Català se'n feia creus i demanava frenar aquesta sagnia.
Estem perdent ja moltes baixes. L'altre dia també vam perdre a Urri, lesions similars, al minuts inicials de partit, i això és el que més em preocupa. Hem d'intentar, doncs, trobar alguna solució, si hi ha solució, intentar que això no passi, perquè clar, no podem permetre's el luxe d'anar perdent jugadors, i a més jugadors importants com són els que estem perdent.
Per la resta, un partit en poques ocasions, tot i que s'enfrontessin els dos millors atacs de la Lliga. Urbina, amb un cacau des de fora de l'àrea, va avançar a l'Europa a la segona meitat, però 2 minuts després, Arthur Bonaldo restablia la igualada a la sortida d'un córner. L'empat del Lleida contra el Badalona Futur manté el centre d'esport primer classificat abans de posar-se el dia dimecres recuperant el duel pendent a Alzira.
Gràcies, Oriol. El Sabadell, això sí, continua líder com sentíem. L'Europa es queda a mitja taula amb 18 punts i encara amb la segona part del derbi, que perd 3-5 pendent. Precisament el Sant Andreu va encaixar una derrota dura ahir, 0-2 al Narcís Sala contra la Penya Deportiva, i acumula 5 partits consecutius sense guanyar. També derrota de l'Espanyol B, 1-0 al camp de l'Atlètic Balears, que és el tercer classificat, i empat a 1 de l'Olot a casa contra el Mallorca B, que deixa els garrotxins en zona de descens de nou. També segueixen en descens el Badalona Futur, com dèiem, que va empatar a 1 contra Lleida, i el Cornellà, que va tornar a perdre a casa en una altre duel català contra el Terrassa, en el partit que va retransmetre la xarxa i que es van endur els agarencs. Per la mínima, escoltem protagonistes del jugador del Cornellà, Ricard Pujol.
Sí, és dur. És una dinàmica que és supercomplicada de viure, de seguir creient que ho fem, però com et dic, és un treball més d'equip, de conjunt i d'esforç i sacrifici, que no hi ha res més, no hi ha res més a fer. Confiar que estem treballant bé, però creient i sabent que encara hem de fer molt més per no continuar així. Ja ens ho mereixem i el Cornellà tampoc.
I escoltem el golejador d'un Terrassa que entra en zona de play-off, Josu Gallastegui, també declaracions a l'Enjoc TV.
Sabíamos a dónde veníamos, sobre todo cómo veníamos, ¿no? Con una idea muy clara, la hemos seguido. En la primera mitad hemos tenido varias para marcar, por mala suerte no han entrado. Y bueno, a base de continuar intentándolo, pues ha llegado el premio y muy contentos por los tres puntos. El entrenador lo dice muchas veces, que tenemos una plantilla de muy buenos jugadores, tanto los que juegan como los que se quedan en el banquillo, y una vez más se ha demostrado. La gente que sale del banquillo sale con muchas ganas, sale con ganas de aportar y se ha visto.
Amb el triomf al Terrassa, com dèiem, ja entra en zona de play-off, és cinquè amb 20 punts, i a la tercera federació el Manresa continua el líder després de guanyar 0-1 a l'Escala, amb 3 punts més que el Reus Redis, que també va guanyar 2-1 al Sant Cristóbal i encara té un partit pendent. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redis ha aconseguit una important victòria al seu estadi contra el Sant Cristóbal per 2-1, consolidant-se com un dels equips més forts de la tercera federació. Els locals han mostrat la seva superioritat des del primer moment amb un gol matiner de Ramon Folch al minut 8. Tot i l'empat de David Acedo al minut 24, els reusencs han tornat a posar-se per davant gràcies a Joan Torrents, tancant una primera part molt intensa. A la represa, el partit ha baixat en ritme, però el Reus ha mantingut el control amb ocasions clares per ampliar l'avantatge. Tot i els intents del Sant Cristóbal per buscar l'empat, els de Cristian García no han pogut superar la solidesa defensiva dels locals, que han sabut gestionar el marcador fins a final del partit. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Bé, content, perquè crec que l'equip s'ha mostrat sobretot incisiu, responsabilitzat del que volia fer sobre el pla de partit.
Amb aquesta victòria, els reusencs es mantenen en posicions de play-off d'ascens, reafirmant-se com un dels equips més golejadors de la Lliga amb 21 gols. Els roig i negres segueixen en forma mentre el Sant Cristóbal entra en zona de descens després de 5 jornades sense guanyar.
Gràcies, Laura. Girona B, Tona i Europa B completen les places de play-off, mentre que a la part baixa trobem un grup de 5 equips amb 13 punts. Sabadell B, Prat, Muntanyesa, Sant Cristóbal i l'Escala, amb el Cerdanyola Cué amb 11 punts. El Prat, que va caure per la mínima al camp del Badalona, un duel d'urgències. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Bon dia. El Badalona es va apuntar una victòria molt important contra el Prat per 1-0, després d'un partit on els escapulats van desaprofitar un bon grapat d'ocasions de gol. La sortida dels badalonins va ser un autèntic cicló, i als 10 minuts de joc ja havien disposat de 3 oportunitats claríssimes per marcar. El desencert que la porteria, les bones aturades del porter pretenc Aleix Ruiz, van impedir el gol. Aquesta tònica es va mantenir fins al final del primer temps, amb una altra gran ocasió d'Álvaro Vázquez, que va rematar a la xarxa exterior. A la represa hi va haver més equilibri, però curiosament és on va arribar el gol local, obra de David Jiménez, que va culminar una bona acció a l'interior de l'àrea. A la darrera mitja hora, el Prat, sense disposar de grans ocasions, va atacar més per trobar l'empat. Però el Badalona, al contracop, va tornar a desaprofitar fins a 3 possibilitats claríssimes per sentenciar el maig. Al final, el tècnic local Jordi López va destacar el triomf i la constància del seu equip.
La victòria més que merescuda pel que hem mostrat en el partit. Crec que, comptabilitzat, crec que són 6-7 ocasions claríssimes de gol. En els primers 15 minuts hem tingut 3 molt clares per anar 2-0. Però això és el futbol, també. Això és part d'aquest joc i has de materialitzar-ho.
Amb aquests 3 punts, el Badalona se situa en el 9è lloc de la classificació amb 15. A la pròxima jornada, els escapulats visitaran el camp de la Fundació Grama.
En bàsquet, el nom del dia és el de Raúl Neto, Raúlzinho, el base brasiler amb passaport italià, que ja és nou jugador del Barça fins a final de temporada. Neto arriba per suplir la baixa de llarga durada de Nicola Provitola, arriba de jugar al seu país, al Pinheiros, on ha agafat ritme per recuperar-se de la greu lesió del genoll, que va patir fa un any i mig. Raúlzinho, que ha jugat més de 400 partits a la NBA en 8 temporades i també té experiència a l'ACB, i que arriba, segons ell deia ell mateix, als mitjans del club amb il·lusió a l'equip blaugrana.
Muchas ilusiones, ¿no? Muchas ganas. Sé que es un reto difícil, ¿no? Jugar para un equipo con nombre y con ilusiones que tiene el Barcelona, pero tengo muchas ganas. Ya he hablado con un par de jugadores, ya he estado mirando los partidos y ya sé que no va a ser fácil, pero estaré preparado para jugar lo que necesite, para hacer lo que necesite dentro de la pista y ayudar al equipo el máximo.
El brasiler que explicava també en declaracions a Barça One què pot aportar l'equip de Peñarroya.
Creo que un poco de esta experiencia, ¿no? No he jugado Euroliga todavía, pero he pasado por la NBA, he jugado con selección y creo que como jugador voy a dejar todo en la pista. Soy un jugador que me gusta defender, me gusta jugar para el equipo y hacer lo que necesite, ¿no? En el momento del partido, en el momento de la temporada, pero sí que sé que voy a dejar todo en la pista y intentar el máximo para ganar, que yo soy un ganador y he venido a ganar.
Raúl Neto, que és un base de 1,86, de 32 anys, que signa el Barça, com dèiem, fins a final de temporada, amb l'objectiu d'ajudar l'equip de Peñarroya a guanyar títols. El base va ser als Jocs Olímpics de París aquest estiu passat, amb la seva selecció, després de no poder jugar l'any passat amb el Fenerbahçe Euroliga per aquesta greu lesió de genoll, per després, com dèiem, anar a la Lliga del seu país per agafar ritme de competició. Recordem que aquesta setmana no hi ha hagut Lliga ACB per les finestres FIBA, però sí Lliga Femenina, amb una nova victòria ahir de l'Espart Girona i amb derrota de la Penya. El Joventut es va encallar en atac per acabar perdent 47-58 contra el Jairis de Múrcia, de Bernat Canut, mentre que l'Uni continua líder invicta amb el 8-8, després superar ahir el Coel en Sinó, patint, això sí, 85-91, arribant a la pròrroga. Girona FM, Pau Villafañe.
La vuitena victòria consecutiva a la Lliga de l'Espart Uni Girona es va decidir el temps afegit en un partit agònic que semblava vist per sentència al darrer quart, però l'Ensino de Lugo, quan semblava mort, va ressuscitar. Del 52-71 es va passar al 76-76. Finalment, a la pròrroga, victòria de l'Uni, que el seu entrenador Roberto Íñiguez posaba en valor.
Bueno, es una victoria, pero me quedo sobre todo con que cuando el partido se ha puesto muy difícil, muy complicado y pintaba mal, el equipo ha sabido volver y el equipo no se ha rendido, ¿no? Esto es muy importante y creo que muchas veces te da cosas, la mentalidad, la actitud, el no dar nada por perdido.
A destacar, Sandra Iguiravide amb 24 punts i la irrupció ja a les acaballes de Chloe Bibi per mantenir l'Uni líder amb un 8-8 en aquest inici de temporada.
I abans d'acabar, gràcies Pau, en hoquei patins, ahir es van disputar 3 partits de la novena jornada d'hoquei lliga masculina amb els equips que jugaven Champions. El Barça continua a la seva, després de superar 2-5 al Calafell, el Joan Ortoll, i seguim el ple de victòries, 9-9 ja, i 8 punts més que el Reus, que és el segon. Escoltem el tècnic del Barça, David Cáceres.
Hem sortit molt convençuts ja pel partit, hem creat moltes ocasions, i sí que hi ha hagut algun moment que hem patit perquè era normal que ells apretessin, i sempre hi ha un moment que has de perdre aquesta imbatibilitat. I penso que hem sabut jugar molt al partit, hem tingut molta pauses als moments importants i marxo molt, molt content. I inici somiat. Ara sí que des de la setmana passada ja hem començat diumenge, dimecres, dissabte, dijous. El tenir una plantilla més llarga et dona la sort de poder competir tots els partits. I el d'avui ens ha de servir per poder lluitar el de dijous a Reus, que serà molt semblant amb aquest, amb una pista que també apreta com aquesta, que són molt xulos de jugar i hem de ser capaços de fer aquest joc que hem fet avui.
Els blaugranes, com dèiem, que són líders imbatuts a la Lliga, a l'hoquei Lliga, amb 8 punts més que el Reus, que és segon, després de guanyar ahir 5-1 al Voltregà, en el partit que va retransmetre la xarxa. Atenció a les declaracions del capità Eric Vargas del Voltregà, contundent, i de quina manera parla de l'arbitratge.
Quan jugues contra un equip com aquest, i a sobre un tal Reverter que cada cop que ens pita, ja només avui, cada cop que ens pita el Palau Blaugrana, l'any passat, l'altre, ens atraca. És així, no hi ha més a dir. Hi ha una falta claríssima, no la piten, després una blava. Hi ha un penal claríssim, no ho vol pitar. A la primera part, un gol claríssim que la parem amb l'estic, la rematem, tampoc ho vol pitar. Bueno, si s'ha de jugar així, que s'ho facin mirar, val? No hi ha àrbits, doncs que facin el que hagin de fer, però així no es pot tornar a jugar, perquè és una puta vergonya jugar d'aquesta manera, val? Si hem de sortir, és igual que siguéssim 4, 6, 18, 25, però quan jugues i et sents de la manera que ens sentim nosaltres, que cada cop que ens pita aquesta persona ens roben, doncs així no es pot jugar res, val? Si hem de jugar això, que vingui i jugui un altre equip, perquè no es pot jugar.
Contundent, Eric Vargas, capità d'un Voltregà que tanca la classificació, es cué a l'hoquei Lliga amb 6 punts després de 9 jornades. El Reus, que és segon, i ja pensa en el clàssic de l'hoquei català, dijous a la Champions, aquest Reus-Barça a la segona jornada de la primera fase de competició europea, i el Noia, que venia de guanyar dijous precisament el Reus a la Champions, ahir va perdre 1-3 a casa contra el Liceo Gallec. I no deixem l'estic, en un últim punt, abans d'acabar, en hoquei Hierba, ahir a la desena jornada vam tenir doble enfrontament entre els dos dels grans de casa nostra, l'Atlètic Terrassa i el Polo, amb victòria garenca en categoria masculina i empat a 3 en el partides de la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Espectacular empat a 3 entre Atlètic Terrassa i Real Club de Polo en un partit on les de Vicente Orero van aconseguir doble avantatge amb un 0-2 però l'Atlètic Terrassa, que va començar tenint la primera oportunitat fallant un penal l'Astroc, va reaccionar a la segona meitat. A les acaballes del partit va arribar l'empat a 3, que seria definitiu en un partit que dignifica i de quina manera la divisió d'honor femenina de hockey. Escoltem a Jordi Carrera, entrenador de l'Atlètic Terrassa.
La veritat és que l'equip ha seguit confiant en ell i ha anat a tope. Les coses que hem parlat ho han fet a rajatabla. Llavors és un tema de petits detalls. Hem tingut moltes boles a davant, amb que no la toques, que passa la bola, passa un pal, la jugadora es tira, no la toca, xut, que no la toco. Penso que hem tingut molt bones opcions per marcar. I que, bueno, que en aquests petits detalls, pues, bueno, és el que és on es marca la diferència, no?
En categoria masculina, victòria de l'Atlètic Terrassa per 2-1 en un vibrant i emocionant partit on l'Atlètic Terrassa s'avançava des del penal córner amb un gol de Pol Cabré Bardiell. Al segon quart, al tercer, arribava el gol de Guillermo Fortuño, que posava l'empat a 1, però 5 minuts després, Quim Malgosa posava el 2-1, que seria definitiu.
Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Oriol Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
El gos devia mordar quan ha sortit Teresa Rampell. Però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Sob un motor accelerant sobre el pont de Vallcaca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri d'on tranquil aliè que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Ve de cara. Exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. De detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades.
Bona tarda, és dilluns 25 de novembre de 2024 i els parla Marc Castro.